Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Hi ha dones en l'escena musical? Per què gran part dels festivals estan copats per homes? Com ho viuen les dones sobre els escenaris? Reben les discogràfiques moltes propostes on participen dones? Estes són algunes de les preguntes que en este primer capítol sobre la presència de les dones en l'escena musical intentarem respondre amb les veus de la professora de música i coautora de l'estudi Homes i dones als festivals de música valencians de l'any 2015, Laura Capsir, de la gestora cultural i membre del grup Carraixet, Vanessa Giner, de la responsable de comunicació de la discogràfica Més de Mil i excomponent d'Arròs Caldós, Carme Laguarda. He de reconèixer, jo personalment, Carlos Ripollès, que sempre no em resulta fàcil tindre programes variats i una presència d'homes i dones compensada pel que fa al nombre de músics que participen en cadascuna d'aquestes propostes que jo viatgem cada setmana amb els viatges de Carlos Carlos. El que sí que intentem és, ja des de fa un temps, que almenys aquestes músiques que jo us propose estiguen liderades o en part una setmana per un home i una altra setmana per una dona. Us saluda Carlos Ripollès, que dirigeix esta nau que navega entre el mar Mediterrani i l'interior, que avui ens detindrem vora als escenaris per veure com el patriarcat afecta a l'escena musical. Són el trio valencià Bessaràbia, format per Heidi Erbrich al violí, Eva Domingo a la darbuca i Jaume Pallardó al baix elèctric, que interpreten un tema instrumental i tradicional, klezmer.
Y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
L'alumnat de segon de la ESO de l'Institut d'Educació Secundària de Càrcer, conjuntament amb la seva professora de música, Laura Capsir, van iniciar el passat mes de març de 2016 una investigació sobre la presència de les dones als escenaris dels festivals de música valencians de l'any 2015. La primera recerca fou com una activitat de classe on s'investigaren 15 festivals. L'alumnat més implicat el completaria amb l'anàlisi de 6 més. Finalment, Laura Capsir completava la investigació fins a 68 festivals. Els artistes totals analitzats van ser un poc més de 3.000. Els homes participants foren al voltant del 90%, front al 10% de les dones. Del total de dones, quasi el 60% són cantants. Al voltant del 20% són DJs. Per damunt del 10% són guitarristes i per baix del 10% estan les baixistes i bateristes. La professora de música, Laura Capsir, després d'analitzar aquestes dades, les va comparar amb un altre estudi, Las mujeres que nos faltan, de la investigadora de la Universitat de València, Ana López, amb el qual Capsir també havia col·laborat en l'apartat musical. Una de les conclusions sobre les possibles causes d'esta situació és la invisibilització històrica del gènere femení.
Causes, podríem definir la principal, jo crec, com la invisibilitat de la dona al llarg de segles en tots els àmbits culturals. Jo crec que el musical és el pitjor parat d'esta invisibilització, perquè dones en la música n'han hagut des del principi dels temps, en tots els estils, en tots els gèneres, i el que passa és que, vull dir, inclús moltes dones han arribat a ser cèlebres en el seu temps. Ara estic parlant a lo millor més des de la perspectiva històrica, però també en la música moderna, que ha sigut l'objecte d'estudi, hem tingut dones, o tinguem dones, que són un referent en la seva disciplina. Estic pensant ara, per exemple, Orianti Panagaris, que jo l'he descoberta arran de l'estudi. És una guitarrista que ha tocat en Santana, però dius, per què no transcendeix? On està la causa?
La vida te lleva por camino que ni te imaginas.
La causa d'aquesta invisibilització, jo crec que en el segle XXI en el que estem, gran part de culpa jo la veig en els mitjans, perquè ells són els que tenen el poder de catapultar a la fama a un artista. Estic pensant ara també en les radiofórmules, per exemple, o que passe desapercebut o desapercebuda. Suposo que ahir n'hi ha altre tipus d'influència econòmica, o en fi. I entonces els mitjans de comunicació tenen responsabilitat pel que fa, per exemple, a les publicitats. Les publicitats dedicades a públic infantil, que és quan se defineix un poc els rols, els estereotips, estan fortament marcades per una divisió de sexes. Enguany, per exemple, Imaginarium, per primera vegada he vist un catàleg que traspassa aquests estereotips, i ja puguem veure una xiqueta, per exemple, en l'anunci que han fet enguany per a Nadal, tocant la bateria, que això fins ara no s'havia vist. La bateria se venia per a públic masculí, i els micròfons i els karaokes per a públic femení. Però Imaginarium enguany ha pegat aquest pas, però és que la resta de catàlegs, la resta de cases comercials continuen en la divisió típica de la bateria per al xiquet, la guitarra elèctrica per al xiquet i la xiqueta, la vocalista. I jo crec que això, en aquests dos àmbits, els mitjans audiovisuals són responsables de poder propiciar el canvi i poder ajudar a visibilitzar el referent de la dona com a capaç de tot, de capaç de tocar la bateria, capaç de tocar la guitarra elèctrica.
Per altra banda, Capsir destaca com el sistema educatiu ajuda a perpetuar la poca visibilitat de les dones.
Que la dona ha participat en tots els àmbits de la cultura, de la història, i si tu mires els llibres de text, no apareix. Això és el que ha demostrat Ana López en la seva tesi doctoral, Las mujeres que nos faltan, i on revela dades com que el percentatge d'aparició de les dones, de personatges femenins, és apenes d'un 10%. En el cas de l'assignatura de música, per exemple, només trobem un 6%. una cosa interessant que hem fet és relacionar els resultats del nostre estudi amb l'estudi d'Anna, perquè Anna no només ha vist, per exemple, les aparicions femenines en música, que són, en este cas, em sona que 44 personatges femenins front a 300 masculins, sinó que, a més, analitza els rols que desenvolupen les dones que apareixen en aquest llibre de text. I ens donava que un 57% de les dones que apareixen als llibres de text eren cantants o vocalistes. I en l'estudi que hem fet dels festivals hem vist quin rol desenvolupen les dones en la realitat, en els grups de música, i hem descobert que també al voltant d'un 50% són vocalistes. Per tant, hi ha una correlació entre el que passa en els materials educatius i el que passa en la realitat. Les xiquetes, quan estan estudiant, quan estan definint-se i definint o pensant el que volen ser, on se miren o on tenen per a triar és en l'escola. I després se veu que al passar al món real, pues aquestes xiquetes que s'han vist en un 50% reflexades en els llibres de text com a cantants o com a vocalistes, després s'ha traslladat això al món real, vaja.
Visibilització de les dones provoca que tota la societat ens estiguem perdent més de la meitat de les creacions de la població. Laura Capsir ho explica així.
És una estafa cultural, això són paraules de Ana López, en el sentit de que tota la societat, homes i dones, estem validant una història universal que és una història de gènere, però de gènere masculí. I ahí mos estem perdent les creacions i les aportacions en general, parle de més de la meitat de la població, amb la riquesa que suposa, perquè els homes, les dones, cadascú veu i interpreta el món d'una forma, i jo crec que això enriqueix. Entonces, el fet de que només coneguem una part de la història o la part de la història contada per una meitat de la humanitat, jo crec que empobreix la cultura i la història i el que som com a persones. La societat en general, si tu presentes el gènere femení com un gènere de segona, perquè clar, no apareix, així els que creen, els que conquereixen, els que composen, els que pinten, els que escriuen, tots són homes. Les dones apareguem com incapacitades per a realitzar tot aquest tipus d'activitats. Per tant, mos presenten com un gènere de segona, i el presentar-nos com un gènere de segona, un gènere dèbil, és el que pot contribuir a menysprear aquest gènere i a les actituds violentes font a este gènere que el considerem de segona categoria.
Els programadors i les programadores, davant les crítiques quan es presenta un cartell de presència quasi nula de dones, alguns responen que no hi ha dones en l'escena. Per a contrarrestar aquests arguments, el col·lectiu feminista FUSA Activa treballa en un document online i obert amb l'objectiu d'oferir propostes de música moderna de gran part de l'estat espanyol on les dones sí que estan presents.
I nosaltres no vulguem ser un annexe, un dia, un apèndix de la societat. Nosaltres volem estar integrades en les programacions generals i normalitzades, que és el que vulguem ser, no vulguem ser un gènere normalitzat, vaja. Com en l'àmbit clàssic, per exemple, estudis de musicologia documentades, n'hi ha més de 9.000 compositores. Simplement és voluntat d'accedir a aquests estudis, a aquestes bases, i començar a incorporar-ho. There'll be no one unless that someone is you. S'ha de passar a l'acció i realment a accions que tinguin conseqüències. Entonces, si tu programes, estàs donant oportunitat a que les artistes creixin com a artistes, a que augmenten també la seva qualitat, i al mateix moment estàs donant referents a elles, estàs diguent-los mira, tu també ho podries fer si ho hagueres, i a ells estàs dient elles ho poden fer, tenen una visió del món més participada, no exclusiva dels homes.
Laura Capsir va participar en l'elaboració d'un llibre de text de música de segon de l'ESO de l'editorial Bromera, que es va publicar l'any 2012. Tot i que no té una perspectiva històrica este llibre, sí que apareixen compositors clàssics.
La figura de la dona apareix de forma natural, integrada en el corpus de continguts, i apareixen, hem treballat tant des del punt de vista de les imatges que traspassen estereotips de gènere, pues, per exemple, que hem dit pues, una xiqueta tocant la bateria, una altra tocant el baix elèctric, al contrari també, a lo millor un xiquet tocant la flauta, encara que ve molts instruments d'aquests, pues, les dones no havien tampoc tingut massa accés. Però bé, o per exemple, un xic fent dansa clàssica, que també, en el sentit contrari, també. I després hem inclòs obres de compositores femenines junt a altres masculines per explicar conceptes com la forma o els acords o... I també hem inclòs les seues obres, audicions que il·lustren. Crida l'atenció a nosaltres que hem estat educats en aquesta història de la música de gènere masculí, però el meu alumnat, ells veuen la foto d'Hildegarda de Bingen, que va ser una compositora espectacular de l'edat mitjana i que és totalment desconeguda, no només compositora, va fer moltíssimes més coses en altres àmbits, en botànica, en anatomia. I després està baix la foto de Bach. Efectivament, per a una persona que ha estat educada en podríem dir això, en una educació pues, més patriarcal, veu això i li sobta. Però el meu alumnat no. El meu alumnat està acostumat a passar la fulla, veu una directora d'orquestra i ho veuen en normalitat. I és justament això el que busquem, que les xiquetes vegin que elles podrien ser directores i que els xiquets vegin que no passa res, que n'hi ha dones que dirigeixen i amb tota naturalitat. Eixa és la clau del llibre, i ja tinc bona acollida en àmbits de musicologia feminista justament per això, per eixa, això per juntar coses que ve a ulls això tradicionals pues, poden cridar l'atenció, però que eixa és la idea, que posar-les en el mapa a les dones. Y en las multitudes al hombre que yo amo.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras.
Per últim, cal destacar que Laura Capsir forma part en l'actualitat d'un grup de treball de la Conselleria d'Educació que està revisant els currículums amb l'objectiu d'incloure més dones.
Veurem quins punts i de quina manera se poden incloure a les dones per a trencar ja en què el sistema educatiu continue perpetuant i continue transmitint una història universal falsejada i un coneixement que no s'ajusta al que ha sigut la realitat.
Gracias a la vida de la cantautora chilena Violeta Parra. En la versió de Joan Baez, tanca esta entrevista reportatge amb la professora de música Laura Capsir. Durant l'entrevista heu pogut escoltar d'altres lluitadores incansables com l'activista saharaui Assisa Brahim o l'activista LGTB i cantant brasilera Adriana Calcañoto, entre d'altres. Trobareu els noms de les cançons i qui les interpreten en la descripció del podcast. A més, en contacte està en este entrevista-reportatge amb la col·laboració desinteressada a la veu que introduïa cadascun dels temes, Laura Martínez García. Laura, moltíssimes gràcies per esta col·laboració. Continuem amb el grup Carraixet, una de les formacions de música folk, de música tradicional, que va néixer als anys 70 al País Valencià, fundat per Rafa Arnal i Leonard Giner. Leonard és el pare de Vanessa i amb qui hem tingut el plaer de conversar sobre el grup Carraixet i també sobre la presència de les dones als escenaris. Vanessa i les seues germanes lideren en l'actualitat el grup Carraixet, 45 anys després de la seva fundació.
Escric encara perquè queden encara motius de lluita, amor, afronts, vergonya, mans que imploren fa segles. Escric encara perquè estic sol encara.
Va néixer a finals de l'any 71, val? En l'any 73 es va aturar el grup perquè ja es feia molt difícil cantar en valencià. Vale, ja estava prohibit per la censura i estava prou per ser perseguit. La gent, jo sé que se reunia, la gent de la cançó se reunia en un baix de Rafa Sena i ahir tot el món se reunia de forma clandestina, no? Era com una oficina de management d'aquells anys tan difícils i ahir se començava a quallar tot el tema de la cançó.
Música.
perquè queden encara motius de lluita, amor a fronts, vergonya, mans que imploren fa segles. Escriu encara perquè...
Jo sí que recorde anar a actuacions, això m'ho recorde moltíssim, des de molt, molt xicoteta, i sí que tindré problemes, sí, atacs verbals, o tirar-nos coses, o pintar-nos la furgoneta de, o ratllar-la, però també un ambient molt, molt bonic de gent que volia canvis, no?
La meva fúria per si duc una moina un jorn a qui l'espera.
Mon pare va fundar una rondalla, val? I ahir va conèixer Rafa Arnal, que els dos varen decidir cantar en valencià. Poquet a poquet, conforme anàvem introduint-nos a la família, anàvem existint, anava ampliant-se el grup. Sempre ha sigut molt bonic. Estava el meu germà, també, que és el segon, i també era pianista de Carraixet, però un dia va decidir que volia ser tècnic. De fet, és un gran tècnic. I això és un poc que també la nostra característica especial, no? De que som un grup familiar i que hem anat un poc com feriants, no? De poble en poble, tota la família junta amb l'equip carregat.
Recordo jo ara, primer dia o el segon dia d'enguany del Festlloc, un grup, tot d'homes, i per a donar pas a una de les cançons diuen: la revolució serà feminista o no serà? Què pensa una dona?
Me sembla una burla a la nostra cara, exactament. Me sembla un cachondeo i sembla realment humillant. De fet, s'han juntat molt bé per assenyalar aquestes coses. De fet, ja hem parlat directament en gent que no vaig a dir tampoc el nom, gent que ha organitzat concerts amb un lema en parlant en femení damunt de l'escenari, en el web anunciant el concert en mogolló de grups i no veure ni a una dona anunciada i parlant tot en femení. Això, de veres, no sé, no ho entenem, sincerament. Em sembla que ja, a partir d'ací, ja ni a canar a tope, vull dir jo. A mi ja me dona igual que siga un company que és que canta en valencià, que tal, me dona igual. Si n'hi ha comportaments masclistes, n'hi ha que assenyalar-los. Siga de qui siga. Esa és la nostra prioritat, i la nostra, perquè no estic solament jo en este tema. I que parlen en femení, siguen tot homes, bueno... me sembla un cachondeo i me sembla que és venta pura i dura. Dona compte que el que estem rebint...
El mercantilisme del feminisme, no?
Clar, clar, com lo de los racitos rosa, càncer de mama, és que és tot. Se mos aprofita tot com els cerdos, saps? Se mos aprofita tot, no deixen res. El tema és que, clar, si tu damunt de l'escenari fiques a grups d'homes, tots molt boniquets i jovenets, i baix, són tot xiques, a les xiques encantades, moltes encantades de que diguin lo del feminisme serà... O sea, vull dir jo.
A vegades diuen els homes, clar, és que si mos lleven a nosaltres dels escenaris, és que mos estan llevant privilegis. Jo això ho he sentit alguna vegada.
Que es lleven privilegis? Clar, és que això és la qüestió. Els homes esteu dins del grup opressor, vos agrade o no, i heu de mirar-se un poquet què privilegis tenen els homes. Clar que sí. Una vegada vaig escriure un post que diguent que si un home se tira un pet, li eixen 50 bolos. Si una dona se tira un pet, ha de ser en sèptima augmentada per a que li eixen uns quants bolos.
Però on creus un poquet, i has avançat un poquet quines línies generals, però per a millorar aquesta situació, que és, pues, la veritat, molt depriment, veure que la majoria dels cartells, les dones, són pràcticament inexistents, que estan per davall del 10% de la majoria dels festivals, per no dir de tots. Quines accions accions podem fer tant els homes com les dones per a millorar aquesta situació?
Jo crec que les línies d'actuació seria, per una part, les institucions, perquè tu tens lleis, les lleis estan fetes, val? I les lleis són igualitàries, però no s'apliquen. Aleshores, jo com a ciutadana no vull ser ciutadana segona, vull ser una ciutadana, val? I ahí sí que, com tot el món, jo, tot el món paga els seus impostos i vull dir jo, tot el món se fa càrrec, val? El tema és que n'hi ha certs festivals que estan subvencionats o per diputació, per conselleria, ajuntaments. Ahí jo pegaria molta canya. De fet, és algo que estem actuant. Vull dir jo, tu com a ajuntament, com a institució pública, no pots permetre mai en la vida que un cartell siga masclista, perquè és el nom que li hem ficat, o almenys jo, cartell masclista. No n'hi ha un altre color per a mi, val? Aleshores, per una part, anar a les institucions, a veure què està passant així. I per una altra part, fer el que estem fent, conscienciar. Fer pedagogia no sempre, perquè a mi també me cansa contínuament fer pedagogia. És algo cansat, que ens cansa totes. Però sí, per exemple, hem fet la campanya de cartells Sempre ens quedarà el 8 de març. És una ironia, vull dir jo, saps?
Parlem del 8 de març. La solució passa per festivitat del 8 de març, programació especialment de dones, festival al voltant del 25 de novembre perquè és el dia en contra de la violència de gènere?
No, mira, en el tema del 8 de març pense que és una ferramenta que ve molt bé a la gent que durant tot l'any no se'n recorda de les dones. S'ha institucionalitzat el 8 de març. Agafen ixa data. Sí, clar, mira, el que no han fet tot l'any ho fan el 8 de març. Aleshores sí que n'hi ha un moviment de dones que ja s'anem a negar a cantar el 8 de març, on no volem cantar per a certes institucions, perquè volem recuperar que torni a ser nostre el 8 de març, com a un dia reivindicatiu, no un dia que valga per a que algú se llave la cara. Per exemple, és que mos passa molt, per exemple, estic fent un treball de divulgació científica on es dona referents de dones científiques, són una teatre d'humor, val? I quan tu nomenes ese tema de referència de dones, en seguida et diuen, ah, pues per al 8 de març, saps? En seguida anem sempre a parar ahí. Aleshores sí que pensem que este 8 de març volem reivindicar moltes més coses i no de la forma convencional, perquè estem fartes de que se mos utilitzi realment.
Quan fas aquest tipus de crítiques en contra, en aquest cas, de les administracions, de certs programadors que utilitzen aquestes dates per a, entre cometes, llevar-se la cara, no? En una entrevista deies que fent aquestes crítiques estem buscant-se molts amics amb aquestes reivindicacions. No són bon rebudes aquestes demandes?
A veure, jo també puc entendre que no siguin ben rebudes. Val? Si tu te penses que estàs fent bé les coses i te ve qui siga i t'està dient que no, clar, molta gent, l'orgull està per gastar-lo, saps? I molta gent se rebota i te diu que no i te comença a buscar excuses. És que tal, és que, bueno, les excuses de sempre, val? De manual. Però jo estic convençuda que moltes de les persones que en un principi mos ataquen, val? Jo sé que ens a casa després pensen i dius, és que serà de veres. I de fet és el que considerem que està passant. Estic parlant en plural perquè ja t'he dit que en esta cosa som unes quantes que estem ahí, val? En primera línia. S'estem buscant amics entre cometes, val? N'hi ha gent que s'enfada perquè, clar, estàs assenyalant algo que pensen que ho estan fent bé. Però, clar, d'això se tracta, de conscienciar. I, evidentment, hem de conscienciar els agents que estan movent la indústria de la música, com són promotors, són gestors, i són i sa gent que té entitats privades, que no són públiques, que tu no pots anar i obligar-los, però sí que conscienciar-los i dir-los que realment ho estan fent mal. Perquè tu obris moltíssimes webs de promotores de música i són todo hombres. Si ho mires bé, jo estic cansada d'entrar i d'enfadar-me molt, de veure com està el panorama.
I per què creus que les dones no estan visibles en aquestes promotores?
Quan tu crees un esdeveniment, quan uno crea un espectacle, un esdeveniment, un festival, és creador també. També és un treball artístic. Jo també ho veig un treball. Jo com a gestora també ho veig un treball artístic. I clar, qui crea aquests espectacles dona la casualitat que està construït en el pensament patriarcal. Allà anem a la famosa paraula patriarcal. Estem tots construïts aixina, tots i totes, uns més que altres. I clar, si aquestes persones que s'encarreguen de fer tot això estan construïts d'aquesta forma, no han fet l'esforç de veure què està passant, per què n'hi ha gent que s'està enfadant en ells, per què n'hi ha gent que està assenyalant-los. Claro, si aquest treball no el fan, evidentment, la cosa se va repetint i se va repetint. I el que més ens preocupa és que les xiquetes i els xiquets, però sobretot les xiquetes, no tinguin referents damunt d'un escenari. Les xiquetes, si sempre veuen a homes damunt d'un escenari, elles com se van atrevir a trencar la norma? I això és com el pez que se muerde la cola, saps? Si els promotors, ells els arriben, els managers, els arriben les maquetes al seu despatx, deixen els seus prejudicis, se'ls lleven al munt i senten un grup i volen potenciar-lo, ficar-li diners, fer-li bones fotos, saps? Una promoció com toca. Els festivals, evidentment, si no n'hi ha grups que han estat rodant durant tot l'any, tampoc te van a contratar. Clar, les xiques que estan en grups i durant tot l'any sols treballen el 8 de març, al final, què van a fer moltes? Se van a quedar pel camí. I després les que van als concerts, a veure els festivals, i són tot homes damunt d'un escenari, i les xiquetes van a trencar la norma. Van a ser les que trenquen la norma. Trencar normes costa molt.
I és perquè els programadors són homes, en la gran majoria?
No.
O els promotors? O
no, no,
penses
no, no,
que
no.
És una cosa tan mixta?
No pense que siguin homes tots, en absolut. Però ja t'he dit que ser feminista o estar conscienciada, vull dir, jo per ser dona no vas a estar-ho, saps el que t'ho vull dir? I evidentment, però sí que és de veres que els que arriben més al poderío, a tallar el bacalao, són ells, sempre. I això és així, en esta disciplina i en totes, vull dir jo, no sales en la música. I clar, jo penso que també estan canviant les coses, vull dir jo. Jo no és que siga superpositiva, perquè portem molts anys així i va molt a espaiet, però sí que estan havent canvis i això és important. I jo pense que això algun dia se va normalitzar, estic convençuda. Però per a normalitzar hem d'assenyalar i hem de fer crítica. I com te deia abans, buscar-se amics, perquè sí, perquè a mi m'han eixit uns quants.
Moltes gràcies, Vanessa, i esperem que per al pròxim any crec que vaig sentir jo el dia de l'entrega de premis del col·lectiu Ovidi Montllor. Esteu preparant un llibre, un CD especial? De
sí, sí, sí. Estem, sí, per una part un CD, val, però nosaltres això s'ho prenem molt en calma. Sí, estem ara composant i creant en la part creativa, que això és la més bonica, però també la més tranquil·la amb nosaltres. No? I per una altra part, sí que estem preparant un llibre, ens estan fent un llibre, i per una altra part, si puc dir-ho, un documental. Sí, per això tampoc puc adelantar massa. Bueno, val?
Ja te convido a que passeu
si
a presentar-lo
que...
per així per els viatges.
Ai, mos encantaria, sí.
Doncs res, moltes gràcies i es quedem a l'espera de veure el documental, escoltar el CD.
Sí, Carlos, te regalarem uno segur, eh?
Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu per donar visibilitat a tot aquest gran problema que esperem que se vagi solucionant poquet a poquet.
Carta a l'exili en la versió del grup Carraixet que fa unes setmanes descobríem la versió jazzística d'Albert Sanz.
Sempre és trist el missatge, sent allunyar-se aquells matins que em duien les teues cartes. Si vols escriure un cant d'ocells entre les teues lletres, a mi m'arriba un mocador en llàgrima d'absència. Sempre és trist el missatge, sent allunyar-se aquells matins que em duien les teues cartes. Anem a
escriure tot el món. Posar en flors al sobre un poc d'espígol de fenoll, tres margarides blanques.
Cap a Itaca has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.
Els viatges de Carlos Carlos.
De promoció, bàsicament, perquè la gent sàpiga que els discos estan ahí, que hi ha grups fent coses, i també una feina molt important que no se veu, que és tota la part de gestions legals que hi ha a l'hora de traure un disc. Permisos, el depòsit legal, els codis, etc. La nostra manera d'ajudar els grups és orientar-los i ajudar-los en tots aquests tràmits que no saben com fer, també en ajudar-los a visibilitzar el seu treball.
Carme Laguarda és la responsable de comunicació de la discogràfica valenciana Més de Mil. Són el tema Magranes, de Dona Llop, que forma part de l'àlbum recentment publicat Misteris de sa vida, editat precisament per Més de Mil. Pròximament a Jona i Pere els tindrem a Cines Viatges de Carlos Carlos presentant este àlbum.
Perquè esteu nit, és meu nit.
D'aquestes propostes que vos arriben a vosaltres, quantes normalment solen ser d'homes i quantes solen ser de dones, per a que mos fem una idea un poquet de la dificultat a vegades quan teniu de seleccionar propostes?
Home, la veritat és que jo diria que el 95% són propostes masculines. Ara mateix no he comptat quants discos de dones o amb grups de dones o que tinguin alguna dona en el grup hem editat, però la majoria són sempre grups masculins. Malauradament.
Per què penses que passa
perquè,
això?
Perquè a la fi la música és un reflexe de la nostra societat, no? I és un dels camps que s'ha d'encara doncs, llaurar perquè hi ha molt de masclisme en l'àmbit musical, no només de SSJ, sinó de músics i de contractació, etc. La gent no ha canviat el xip i no costa molt per a les dones visibilitzar la seva feina. Clar, si un grup o una dona vol fer-se lloc en la música, doncs si no té la possibilitat de tocar, difícilment podrà millorar i difícilment podrà tenir idees noves, intercanviar idees en altres grups, en altra gent. Llavors jo crec que és un peix que es mossega la cua tota l'estona, perquè mentre no hi hagi una igualtat real en la societat, doncs no hi haurà mai una igualtat en cap àmbit, no?
Perquè esteu
el meu pit, perquè esteu unit, és el meu llit.
Molt complicat, no? Jo ara, en el pas dels anys, m'he adonat que segurament a Roscal 2 haguem pogut fer moltes més coses si no haguem tingut molta gent en contra, no? Inconscientment, vaja, perquè si al final és això, si a tot el programa i tens concerts, vas millorant com a grup, vas millorant com a músic, això te dona ànims, te dona autoestima i avances, no? Mentre que si no toques i estàs en el teu local d'assaig i no fas concerts, no sé què passa, que al final t'ho acabes deixant o acabes fent una altra cosa, no? Llavors, jo crec que és molt important això, que els programadors programen grups amb dones i que les dones no tiren la tovallola i que segueixin visibilitzant-se, com fa el col·lectiu Fusa Activa, no? De dir, estem així, mireu quants grups amb dones n'hi ha i podeu programar i comenceu a canviar un poc el xip, no? I, bueno, sempre ha sigut molt difícil, per a les dones és tot molt més difícil, ja ho sabem, no? Ja ho diuen molt en la tele, les estadístiques, que cobrem menys per fer la mateixa feina que els homes, que hi ha més atur, que ens costa tot molt més, no? Llavors, bueno, estem acostumades perquè ens toca ajudar les xicotetes, però no està de més recordar-ho, no?
Què ha de tindre un grup per a que la vostra discogràfica es fixe?
Doncs la veritat és que no te sabria dir un criteri així únic ni definitiu, no? Nosaltres editem tot tipus d'estils i de grups musicals. Pense que l'únic estil ara mateix que no hem editat és clàssic, però si no hem fet també algun disc de jazz, de folk, de pop, de rock, un poc de tot. Un criteri molt important és que el disc estigui ben gravat i ben produït, val? Perquè sí que ens ha passat que a vegades ens contacta gent amb una maqueta gravada en un estudi que no és massa professional i que per a ells ja és un disc perquè té 8 o 10 temes, però a nivell de so doncs no, nosaltres no el considerem com a disc, no? Llavors cal, bueno, es toca explicar que treballen una miqueta més, que han de gravar en millors condicions i simplement això, qualitat musical en la gravació i també que ens agrada el producte, no? Perquè si no t'agrada, doncs no pots defensar-lo com cal, no? Sí que tenim molt clar que no anem a editar un grup masclista ni xenòfob ni coses que considerem que no estan bé, no? En aquest tema sí que ho revisem, perquè clar, escoltem el disc sencer i si no ho veiem clar, doncs no ho editaríem, no?
En el cas de les dones, penses que la discriminació positiva podria ser un dels possibles camins? No sé si vosaltres el practiqueu.
A veure, la discriminació positiva sempre és positiva, com diu la mateixa del binomi este de paraules, perquè fa falta, és encara trist pensar així, però fa falta perquè no tenim les mateixes oportunitats ni estem en igualtat de condicions. Llavors, nosaltres sí que hem editat discos que igual teníem molta feina en aquest moment i no ens venien massa bé o que, no sé, que no s'havien entrat així a la primera, que hem dit, hosti, pues anem a recolzar a aquesta persona perquè és dona, no? I bueno, sí que jo sí que ho tinc en compte a l'hora de triar els grups.
El món de les discogràfiques també està tan masculinitzat i dominat per els homes?
Home, la veritat és que jo no sé per part dels companys d'altres segells, no sé cap tipus de discriminació perquè som poquets, sobretot en el món de la música valencià i això, ens coneixem tots i no sé en qui s'ha pressió, no? Però sí que de veres que tots són homes. Jo no conec altres xiques treballant en setges discogràfics. Sí que conec a xiques pues, treballant en Suport Produccions, en Anabel Nadal, en fi, en Sota Bosc, ara que ha entrat una agència de management, però en setges no en conec més, així en el País Valencià almenys.
Ella sempre dicia que poderíamos llegar. Show, como era un mundo de sueños, como era un mundo de sueños.
altre tema un poquet que se'n va més de la part purament de la discogràfica, com assistent a concerts o també quan estàs damunt de l'escenari, sofriu algun tipus d'agressió sexual, ja sigui verbal o física?
Sí, home, jo crec que això sí que passa. Sempre hi ha algun moment o altre que te diuen algo fora de to o mirades fora de to, o te diuen, sí, pues, a mi personalment, jo ja fa des que molts anys que no toque i res, a mi no m'ha de passar com a músic, no? Però sí que he sentit històries d'altres companyes que sí que els ha passat, no? I que els diuen de tot, les insulten, sí, és bastant greu la cosa. Però vaja, per sort, aquest tema està molt present, no? I hi ha molta denúncia i la gent se talla. Però vaja, segueix existint. El tema de les agressions sexuals no són només els músics, és en la vida en general, no?
Moltes gràcies, Carme.
Gràcies a tu.
Ella de Pellicana és el tema que acaba de sonar, que s'inclou en l'últim àlbum del grup de Castalla, Moltes Llums, també editat per la discogràfica Més de Mil. Fins així està durada a vora els escenaris per veure com afecta el patriarcat a l'escena musical. En propers programes tractarem altres temes i aprofundirem amb uns altres. Us convido a participar a les xarxes per proposar noves qüestions. De moment, recomanar-vos que visiteu tant el blog com la base de dades de Fusa Activa per a descobrir nous grups on les dones sí que estan presents i no dir mai més que no hi ha dones en l'escena musical. En el proper programa, este col·lectiu feminista, Fusa Activa, seran una de les convidades a contar-nos totes aquelles iniciatives que estan duent a terme, així com poder analitzar cap on camina la visibilització de les dones, en este cas en el món de la música. Per acabar, escoltarem la versió de la tarara que s'inclou en el disc de debut de la soprano valenciana Consuelo Hueso, Si canto. La lletra és una adaptació de Rosa Ángeles Fernández. A gaudir de la cultura i recordeu que sí hi ha dones, i moltes, però no sempre estan tan presents com deuria.
Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.